I ja ha passat gairebé un mes després que Xavier Pérez es reincorporés com a director gerent de la Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Fins llavors, Pérez havia estat director gerent de l'Institut Català de la Salut. Però per parlar-nos una mica més d'aquesta tornada als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, ens visita el mateix director gerent, Xavier Pérez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com ha estat aquesta tornada? Com ha estat aquesta reincorporació un mes després, no?, d'aquesta tornada als Serveis de Salut Integrats?
Bueno, la veritat és que ha estat una tornada molt satisfactòria, vull dir, perquè després de tot et porto més de 26 anys vinculat a l'entitat, no?, i per tant ha estat relativament senzilla, no?, vull dir, bastant... Va ser quelcom més complicat incorporar-me a l'Institut Català de Salut, però en aquest cas la tornada ha estat relativament senzilla i, bueno, molt agradable per part de tothom, eh? Vull dir que en aquest sentit molt positiva.
Perquè entenc que, vull dir, després d'un any i mig, que és el temps que ha estat a l'Institut Català de la Salut, entenc que les principals línies de treball dels Serveis de Salut Integrats es mantenen, oi?
Exacte, sí, sí. La veritat és que les entitats que ens dediquem a la sanitat pública habitualment treballen al mig i a termini, per tant, havia tot un pla de treball que s'ha anat fent molt bé durant aquest període i recuperem una mica i intentarem, doncs, amb el possible, impulsar-ho encara, doncs, una mica més.
Perquè a mi m'agradaria parlar d'un dels principals reptes, en ser tu, la conversa amb el futur hospital de Palamós, que una de les coses, no, que s'havien plantejat això fa cosa de 2 anys és la construcció d'aquest nou hospital que es va refermar, que es faria aquí a Palamós, però a més, no, que s'iniciava en aquest procés de preparació del pla funcional d'aquest nou hospital i a més, no, aquest treball que s'ha de fer de banda des de l'Ajuntament perquè hi hagi aquesta cessió dels terrenys. Clar, per la seva banda els hi toca aquest pla funcional del nou hospital. Com es troba aquest procés i si ens en pot donar algun detall, allò, alguna pinzellada?
Pues sí, la veritat és que durant aquest període un dels temes que s'ha avançat més és amb el pla funcional. Es va finalitzar ara fa uns mesos. Una vegada finalitzat el pla funcional, que es va fer de la mà d'una consultora experta en arquitectura hospitalària, s'ha entregat al Departament de Salut per la seva validació. Per tant, estem pendent d'aquesta validació, que vol dir, doncs, bueno, supervisar que s'ha fet en base, sobretot, al dimensionat establert, que això sí que ho marca el Departament de Salut, és a dir, el nombre de llits que ha de tenir l'hospital, el nombre de quiròfans, totes les parts que ha de tenir l'hospital de Palamós. Això s'ha de veure que està adequat i a partir d'aquí el donaríem per bo, no? Una vegada tenim aquest pla funcional ja validat, ens falta, doncs, la part de disposar dels terrenys, que això li correspon a l'Ajuntament de Palamós, eh? Que em consta que també ha anat avançant i es van avançant en diferents etapes que s'han d'anar concretant. Vull dir que esperem que pel 25 ja ho tinguem bastant avançat i a partir d'aquí ja entraríem a la fase, diguéssim, de licitació de l'avantprojecte i la direcció i el projecte executiu. Seria l'última fase.
Perquè parlàvem que possiblement la licitació podria estar allò a finals del 2025, principis del 26, podríem dir, o s'allargarà una mica més?
Sempre és complicat de dir-ho,
sí,
perquè
dates, sí.
Al final hi ha uns terminis també tècnics jurídics, no?, que s'han d'anar, sí, respectant, sobretot per la part de l'Ajuntament, no?, i llavors tenim que veure com se va anar adequant, no?, i, bueno, si hi ha algun tipus d'al·legacions o no, i tots aquests terminis, no? La idea seria que quan abans ho puguem fer, millor. Ja dic, la part del pla funcional la tenim pràcticament pendent de la validació, que jo crec que això en properes setmanes ho tindrem, i per tant, si poguéssim fer, doncs, a final del 25, doncs, seria ideal, no? Jo crec que és un repte important, perquè som coneixedors de que l'Hospital de Palamós està a l'última etapa des del que és el punt de vista arquitectònic, no? Ara estem encara, sí, fent alguna petita reforma per poder aguantar fins a disposar del nou hospital, però ja no es queda pràcticament cap centímetre quadrat per reformar. Vull dir que realment és difícil de poder optimitzar més l'espai de l'hospital, eh? Per tant, és molt important aquest nou hospital i quan abans millor.
Clar, parlàvem de que no hi ha espai per reformar i que una de les voluntats, perquè tenint en compte que la població ha crescut des de que es va crear aquest hospital de Palamós que tenim ara, entenc que el nombre de llits en aquest nou hospital ha de créixer.
Sí, sí, el nombre de llits creix i creixen totes les instal·lacions, eh? I creixen la part de consulta externes, la part d'hospital de dia, que és evidentment les urgències, sobretot el bloc quirúrgic, és un dels limitants més importants que tenim actualment, és el quiròfan, i això obliga a optimitzar-ho moltíssim tant tots els matins com les tardes, no? I bueno, la veritat és que pràcticament que és en tots els espais de l'hospital actual.
Perquè m'agradaria parlar també una mica dels serveis que té l'Hospital de Palamós, i un dels nous que s'ha incorporat és aquesta donació de multiteixits per part del centre. Clar, vam començar, no?, amb aquesta donació de còrnies. Esclar, no sé què suposa aquest projecte per l'hospital, i quin impacte, no?, té a l'hora de permetre, no?, donar aquests teixits a persones que els necessitin.
Nosaltres estem en un dels sistemes sanitaris on tenim, som referents amb el tema de trasplantaments tant d'òrgans com de teixits, no? A Catalunya s'ha fet servir moltes vegades de model a nivell nacional i internacional, i això al final respon a dos elements. Tenien estructures instal·lades als hospitals grans, no?, que són els que són els que realitzen els trasplantaments, però també una política molt activa de donacions. Sense donacions no podem fer trasplantaments, no? I per tant és important que tota la xarxa sanitària pugui participar. En aquest cas va ser voluntat de l'Hospital Palamós començar a participar de manera activa amb el tema de còrnies, no? I sobretot també treballant des de l'àmbit domiciliari, no? Que poder és la novetat que no s'havia fet mai, no? I que vam considerar que per què no donar l'oportunitat a aquelles famílies o a aquells usuaris o pacients que voluntàriament, evidentment, haguessin manifestat el seu interès de donar la còrnia, i que això no ho poguéssim perdre i aprofitar pel sistema sanitari públic, no? I un pas més ha estat el tema de teixits, no? Que també, doncs, a través d'un equip que tenim de, sobretot l'IDEA per infermeria, que són els que detecten aquests casos, no? A través de tota la xarxa que tenim d'atenció primària, doncs, a través d'una plataforma que està connectada, doncs, amb el Centre de Donació de Catalunya, és on validen si realment és candidat, i a partir d'aquí s'activa tota una sèrie de procediments per poder fer aquesta donació de teixits. Per tant, el que fem és contribuir al sistema sanitari públic català amb l'àmbit de donacions d'òrgans i teixits.
I entenc que ja fa uns mesos que s'ha posat en funcionament aquest servei, vull dir, ja teníem el de còrnia que ja feia uns mesos que estava en funcionament, si no vaig errada, i aquest suposo que ja fa uns mesos, no?, que també funciona.
Exacte, sí, el de còrnia feia uns quants anys, no?
Sí.
Que ja vam posar en marxa, no? I mica en mica hem anat potenciant, no? I sobretot l'última etapa va ser l'ampliació a l'àmbit domiciliari. I el de teixits l'hem posat en marxa, doncs, ara passat estiu, i l'altre dia vam tenir el primer cas, que jo crec que va ser una fita important, no? Perquè sempre fàcil, però a vegades tota la logística que ha de tenir, tota la coordinació que s'ha de tenir, evidentment, no?, el màxim cura amb les famílies i els pacients, vull dir, tot aquests procediments són complexes, no? I el poder concretar-ho en un primer cas, doncs, bueno, és una miqueta l'èxit, no?, de tota aquesta feina de molta gent que hi ha darrere que contribueixen una mica amb l'àmbit de la donació de teixits i òrgans.
Però entenc que també és aquesta voluntat de renovar-se per part de l'hospital, perquè, per exemple, notícies que han sortit darrerament, per exemple, el servei d'urologia ha incorporat aquest làser de litotrícia, per exemple, o tenim, per exemple, la implantació també del holter subcutani per detectar arrítmies, que es va fer durant el mes de setembre. Clar, entenc, no?, que una de les línies que ha de treballar l'hospital és aquesta voluntat de renovació i d'incorporació d'aquest tipus de material, oi?
Sí, certament. Poder és una de les línies més potents que hem avançat els últims anys, no? El destinar, doncs, un important volum de diners a el que són inversions de tecnologia. Al final, els professionals, a part del coneixement, evidentment, requereixen noves tecnologies per poder aplicar-les, no? I avui en dia l'àmbit sanitari, doncs, apareix de manera molt ràpida cavalant noves tecnologies que ens permeten donar millors serveis als usuaris i als pacients, no? Per tant, és important anar incorporant aquestes tecnologies. En el cas d'urologia és un tema que ja portàvem anys treballant i que finalment vam poder incorporar, doncs, la cirurgia per làser, no?, que té l'abordatge sobretot per la cirurgia de pròstata, però també en aquest cas per la litotrícia també ens permet fer un abordatge molt interessant i que al final és donar una resposta millor, amb menys complicacions, i també evitar alguns pacients que es tenien que desplaçar a altres centres sanitaris de Catalunya, no? Per tant, la idea és seguir avançant amb això. Dins del propi hospital encara tenim una miqueta de marge de poder aportar aquestes tecnologies, i evidentment el salt el farem amb el nou hospital, que les instal·lacions ens han de permetre també fer un cert qualitatiu i al final donar millor resposta a la ciutadania del Baix Empordà, que és l'objectiu final que volem.
Per tant, també seria renovar una mica aquests equips que tenim a l'Hospital de Palamós, oi?
Exacte.
Clar, ara també és que aquesta setmana hi ha hagut molta actualitat per part de l'hospital, i és que, per exemple, els serveis de salut integrats del Baix Empordà va recollir dos premis top 20 fa relativament pocs dies, fa 3-4. Esclar, un és per la gestió hospitalària i l'altre també pels costos hospitalaris. Quines són aquestes dues categories? Perquè qui no ho sàpiga, i esclar, com es treballa des de l'hospital per rebre aquests dos guardons, no? Perquè no és el primer any que us premien des dels premis top 20, però aquest any, per exemple, una de les noves categories que s'ha creat és aquesta de costos hospitalaris, i el guardó us l'han donat a vosaltres. Esclar, no sé com ho feu des de l'hospital per treballar tot això.
Diguéssim una mica que és al revés, o sigui, el premi és el reconeixement a un treball que hi ha darrere, de tot un conjunt de professionals que estan dia a dia intentant donar la millor prestació possible, no? Al final el que busquem sempre és donar la màxima resolució, és a dir, donar la millor resposta amb el més proper al pacient, amb la màxima qualitat i de la manera més eficient possible. Al final gestionem diner públic i, per tant, tenim l'obligació de que aquest diner públic es faci el millor possible donant la màxima resposta als pacients, no? Aquests premis, doncs, ja funcionen des de fa molts anys. Consisteixen en que tu envies totes les dades de l'hospital de manera anonimitzada, evidentment, no? S'envien uns fitxers, tots els hospitals que volen participar ho envien, i ells elaboren els indicadors, no? Llavors comparen amb els diferents tipus d'hospital, adequat per tamany, evidentment es comparen els hospitals de tamany similar, i a partir d'aquí pots destacar els que tenen millors resultats, no? Per tant, una mica és aquest reconeixement, aquesta feina d'aquesta millora contínua. I això com ho fem? Pues, bueno, perquè internament nosaltres també ens anem avaluant constantment, no? Cada mes pues, tenim una sèrie d'informes que generem nosaltres internament i anem analitzant, pues, per exemple, no? Pues, un dels indicadors que miren és l'estat de mitjana, que és el temps de permanència d'un pacient a l'hospital, no? Pues, si veiem que estem per sobre de les mitjanes amb una patologia, pues, mirem a veure com podem optimitzar, com podem millorar, si podem canviar alguna tècnica, bueno, si podem millorar algun tipus de tractament perquè el pacient estigui menys temps a l'hospital, per exemple, eh? O si sortís un indicador de complicacions, doncs mirem a veure per què tenim aquestes complicacions i què podem fer per evitar aquestes complicacions, no? Aquesta és una mica l'estratègia interna que tenim per anar treballant per intentar anar assolint aquests indicadors.
I ja per anar acabant, perquè un dels grans temes aquests darrers dies ha estat la campanya de vacunació, que fa relativament poc es va obrir aquest col·lectiu d'entre 60 i 80 anys, vacunació contra la grip i contra la Covid. Des de l'hospital com ho estan afrontant? Perquè han creat aquesta consulta 1 a l'Hospital de Palamós per acollir tota aquella gent, no?, que potser vagi de visita al centre i no s'hagi vacunat i ho faci en aquell moment. Esclar, com està anant i quines són les recomanacions, no?, per a aquelles persones que encara no han anat a vacunar-se?
Home, jo crec que el primer que hem de tenir clar és que la vacunació és un dels elements més importants, no?, i que ens ajuda més a prevenir malalties, sobretot en el cas de la grip, no?, i complicacions. Pensem que la grip és de les malalties que poden provocar més mortalitat, eh?, amb gent amb patologia avançada i amb hi ha malalties cròniques. Per tant, és molt important la vacunació i, lamentablement, també el Covid, perquè és una infecció persistent i que sé que és sempre valent i, per tant, també afecta molt a nivell respiratori, no? Per tant, el que fem és intentar fer-ho fàcil. O sigui, l'objectiu és, a partir de que, evidentment, la vacunació és voluntària, no?, però intentem sensibilitzar tothom, doncs que tothom es pugui vacunar amb els seus equips de primària i cada equip s'organitza, doncs, per intentar fer-ho el més fàcil possible, però també aprofitar gent que tenen que venir a l'hospital per qualsevol tipus de consulta, doncs, home, ja que estan aquí, que no tinguin que demanar hora o no tinguin que anar al CAP, doncs aprofitem i els vacunem. Ja tenim un equip d'infermers i infermeres que estan preparats i que li oferim la vacuna, evidentment, si volen, doncs administrem aquesta vacuna, eh? Per tant, la voluntat és buscar tots aquests mecanismes per posar-ho el més fàcil possible a la població i que no hi hagi cap excusa, no?, per part del que seria el sistema sanitari, no? Entenem que la vacunació és fonamental per la prevenció de malalties respiratòries i complicacions amb gent d'aquestes poblacions de risc, no? També aquest any ho estem fent una campanya molt important pels propis professionals. Nosaltres som també població de risc, els sanitaris, no? I tenim doble impacte. El primer també amb malaltia per la vacuna, però després el fet de malaltir també provoquem un absentisme, que això pues, té un impacte, pues, el tenir que buscar substituts o a vegades no poder cobrir sobre els serveis sanitaris, no? Per tant, és molt important que ens vacunem, no? I en aquest sentit també fem campanyes internes per garantir la vacunació dels professionals sanitaris.
I a més, també van impulsar una campanya, no?, perquè la població d'aquí de la comarca coneixés els serveis, no?, que ofereix l'hospital i, a més, la feina que fan des dels seus centres, i reconeixent gent, no, que es poden acostar als CAPs si tenen mm-hmm. alguna consulta, no? Aquesta campanya entenc que també està funcionant bé, oi?
Sí, estem molt contents. La idea una mica és que al final nosaltres som agents de salut, no? I mm-hmm. no només quan un es troba malament ha de consultar el seu equip de primària, sinó que a vegades també en temes de promoció de la salut, en temes de prevenció, doncs, els CAPs és un element fonamental, molt accessible, molt proper a la ciutadania, i que en tant que els coneixin, doncs, també facilita aquest millora de la salut de les persones, no? I també des d'aquesta òptica estem treballant amb l'àmbit local, no? Amb els ajuntaments, amb entitats socials, no? Amb l'àmbit de serveis socials, no? Per apropar al màxim la salut a la ciutadania, intentant detectar aquells àmbits en funció de cada municipi que fa més falta o tenim que prioritzar, no? I llavors impulsem el que es diu la salut comunitària, mm-hmm. no? Que és aquesta segona vessant, i que intentem obrir les portes, no? En algun sentit la paraula, per facilitar tot el que és prevenció i promoció de la salut. Quan millor tinguem a la població, pues, al final hi guanyem tots, evidentment, en primer terme el propi usuari, però també el propi sistema sanitari. No?
Mm-hmm, exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Pérez, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per conèixer una mica més aquesta tornada als serveis de salut integrats del Baix Empordà, i estarem pendents de tots els passos que aneu fent, sobretot tenint en compte amb aquesta visió de futur del nou hospital de Palamós. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. A disposar.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies. Bon dia.